Father said never give up, son. Just look what a... L'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
Les societats i els individus que les conformen funcionem per inèrcies, inèrcies individuals i també inèrcies col·lectives. Inèrcies assumides, poderoses, transversals, invisibles, que fan que la vida de cada dia sigui com és i que deixa marges per les protestes sempre que aquestes no acabin saltant les costures flexibles del sistema. Després de la greu pandèmia de la grip espanyola, a començaments del segle XX, van arribar els feliços 20 i després dels feliços 20, una guerra mundial. Aprenem molt de les crisis, però canviem poc. Parlem de tot plegat a l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
El moviment dels indignats, concretament el 15M, va semblar marcar un punt d'inflexió al món sobre determinades maneres de fer. El terrorisme global que va colpejar el cor de la ciutat de Nova York, abatre les Torres Bessones, la quotidianitat de Madrid o el centre de Barcelona, les Rambles, va aparèixer com una amenaça que canviaria radicalment les nostres vides. La sida, més enllà, als anys 80, va transbalsar el planeta generant pànic i desconfiances individuals i col·lectives. La Covid ens ha transbalsat i ens ha canviat la vida, temporalment, com a mínim, hem fet coses que no les havíem fet mai abans i ho hem fet en un període de temps extremadament curt, però canviarem en essència o quedarà tot més o menys com fins ara en la definició d'aquesta normalitat a la que tots volem tornar?
De tot plegat, Jordi, en volem parlar amb Manuel Delgado. És antropòleg i professor universitari, llicenciat en Història de l'Art i doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat especialment entorn a la construcció de l'etnicitat i les estratègies d'exclusió en marcs urbans. També s'ha interessat per les representacions culturals a la ciutat i les noves formes de culte al món contemporani. Membre del Consell de Direcció dels Quaderns de l'ICA, forma part de la Junta Directiva de l'Institut Català d'Antropologia. També va ser membre de la Comissió d'Estudi sobre la Immigració del Parlament de Catalunya. El saludem telemàticament.
Doctor Delgado, què tal? Bon dia, com està?
Hola, bon dia.
De les crisis en parlem molt d'això que sempre són una oportunitat, no? I segurament aprenem moltes coses de les crisis, no? Però canviem poc. Aquesta seria una primera conclusió que m'agradaria que vostè ens validés, o no?
Home, jo puc parlar per mi, i acabes d'esmentar diferents exemples que jo crec que són ben il·lustratius. El 15M va ser un esdeveniment important. Alguns diuen que va ser l'inici d'alguna cosa, altres pensem que va ser la fi. I està clar que l'atemptat contra les Torres Bessones o els atemptats del Matit o Barcelona van tenir un impacte públic important. Però, sincerament, la meva vida no ha canviat en absolut. És més, no ha canviat res. I sospito que passarà el mateix amb el Covid. Pues d'aquí no gaire... segurament tot serà igual de bo i massa més llarg de dolenda com era. No crec que la situació... És possible que hi hagi conseqüències econòmiques que afectaran a moltes persones, inclús a mi, potser indirectament, però d'una forma propera, però serà una crisi més, una d'aquelles crisis que regularment permeten que el sistema de món dominant s'enforteixi, perquè bàsicament viu de crisi i d'una forma altra les demana, són com el seu combustible. Per tant, les coses seran com eren i el capitalisme com a sistema de món continuarà sent tan despietat i desconsiderat com fins ara. No hi haurà grans canvis, per molt que ens vulguem muntar de la pel·lícula, perquè en el fons té una inspiració gairebé cinematogràfica d'una distòpia social que canviarà la nostra existència individual i col·lectivament, però sospito que segurament, per desgràcia, segons com es miri, no. I si canvies, tampoc estic segur que fos desitjable que hagués de canviar així. És a dir, crec que el que hem de fer, bàsicament, és desitjar que tot torni a ser com era abans, exactament igual, encara que sigui exactament igual de merda, encara que sigui per si hem de canviar-ho en sèrio i no bàsicament perquè un virus, d'una forma o altra, ens obligui a modificar-ho, cosa que, no, evidentment, no farà.
És evident que hi ha moltes coses que han passat i de manera molt ràpida i que ens ha canviat la vida radicalment. Mira, el mes de gener ningú podia imaginar-se, professor Delgado, que estiguéssim confinats gairebé 3 mesos, no? I que les nostres vides de cada dia canviessin de manera radical o que passessin coses com, per exemple, fer aquesta entrevista com l'estem fent a través d'aquest sistema, no? La vida ens ha canviat i ens ha canviat de manera molt ràpida. Però sembla que amb la mateixa rapidesa volem tornar al que era la nostra normalitat.
A veure, està clar que hi ha hagut una dimensió tràgica que no podem desconsiderar i que ha d'estar present en qualsevol cosa que diguem i que jo digui. O sigui, d'entrada hi ha hagut una qüestió important. Ha mort molta gent i ha tingut unes dimensions de catàstrofe absoluta. En certa oportunitat em van preguntar què és el que jo creia que s'havia de fer i jo vaig dir clarament que s'havia d'obeir, perquè és com quan vas en un barco i saps que el capità és un mal bitxo, diguem-ne, et diuen que s'està ensorrant el barco i li dius al capità, escolta, tu ja sé que ets una mala persona, però escolta, a veure què fem, perquè qui entén ets tu. I en aquest sentit, una de les coses que més reconec que m'ha fastidiat personalment és veure aquesta mena d'omnipresència de veus presumptament autoritzades que sense tenir la més remota idea del que estava passant, s'atrevien a fer tota mena de judicis, prospectives i diagnòstics a propòsit de la realitat. O sigui, primer, aquesta qüestió fonamental, el fonamental, el principal, el que era inaplaçable, ajornable, és que sortíssim d'aquesta història. I que se'n fes càrrec qui fos, però que se'n que ens en sortíssim. Després, escolta'm, és com si tu alguna vegada tens o has tingut una malaltia greu, el que tu vols, bàsicament, t'ho prometo, és que tot sigui com abans. O sigui, entens? Que abans fos una tècnica caca, però el que tu voldries és que tot fos com abans. Perquè aquesta situació, doncs, evidentment, que has de patir tu, en aquest cas d'una forma col·lectiva, compartida, evidentment, produeix un grau d'incertesa que és pur neguit, perquè no saps com acabarà. Ara bé, un cop la qüestió va quedar més o menys controlada i tenim una expectativa fonamental de que ens en sortiríem, cosa que en un moment determinat no estava tan clara. La qüestió, aleshores, bàsicament, és que aquesta excepcionalitat que hem viscut, escolta'm, a veure, no és des del punt de vista estrictament tècnic, deixant descomptant la dimensió tràgica que ha tingut. Però al capdavall és un tipus d'anormalitat no diferent de la que d'una forma o altra pateix la gent que es queda un mes d'agost a Barcelona. La imatge, diguem-ne, d'una ciutat buida i tal, en què no veies ningú pel carrer, implica aquesta excepcionalitat que està garantida un cop a l'any, en el que tot queda entre parèntesis, perquè d'una forma o altra ens trobem sense res a fer, entre cometes. Per tant, és una excepcionalitat, diguem-ne, relativa. I cuidado, i aquesta excepcionalitat que hem pogut veure de finalment en el moment més amable del procés de gent amb aspecte saludable fent esport i omplint les terrasses i els carrers de gent amable i desconflictivitzada, pacífica i previsible, jo no crec que sigui tampoc tan desitjable. Al final acabaves, que tornessin els turistes, els pobres i els cotxes, que és el que hi ha realment. I que una forma altra desaparegués d'aquesta mena de ficció que havíem pogut tenir, repeteixo, amb la part final en què la qüestió estava controlada i que d'una forma altra deien que havien de seguir vigilant i tal per una qüestió de disciplina. Però la pràctica, aquest espectacle de ciutat a mig gas, amb tota ella petonoritzada, a mi, de debò, que em produïa la sensació de que realment allò sí que era una distopia. O sigui, si hem de canviar la realitat, canviem la normalitat. Però no vivim la ficció que hem viscut aquests dies d'una ciutat sense cotxes, sense fums, amb animals silvestres corrents pels carrers, perquè això no és real.
Hi ha hagut una bona mostra, vostè en parlava, professor Daniel, de la civilitat, no? La gent ha respost amb un grau de civilitat o de tolerància a l'ordre força estricta, no?
Ja, ja em diràs què és el que hem de fer. Ens diuen que hi ha un bitxo pel carrer, diem-ne que ens pot exterminar a tots. Diem, no sé, jo m'he quedat a casa i he sortit amb mascareta. I no per civisme, sinó per responsabilitat. Per responsabilitat en relació a mi mateix i en relació a la gent amb la que estic convivint. Cuidado, diguem-ne què havien de fer. Està clar, en aquest context, qui d'una forma o altra ha obeït i qui no ha obeït. Paradoxalment, els desobedients han sigut justament, diguem-ne, els sectors més conservadors i reaccionaris, que són els que paradoxalment han reclamat els principis bàsics de la llibertat i l'autonomia individual. I aquí quina cosa més curiosa, no? En canvi, crec que hi ha hagut una mena de convicció, no per civisme, sinó, repeteixo, per responsabilitat, de que realment que estàvem en perill i que d'una forma o altra hi havia gent que depenia de nosaltres. Això no és civisme. Això, senzillament, és sentit de la realitat i sentir que aquesta realitat i les condicions en què s'està produint demanava alguna cosa de tu. Que és, ostres, que no es posis imprudent, que tinguessis una mica de paciència, que esperessis a veure si això s'arreglava i que l'alternativa era bàsicament el confinament. Ja està. Ara, si hi havia gent en nom dels principis abstractes i ètics de la llibertat, bàsicament gent liberal, diguem-ne, decidir que passava de tot i que sortia al carrer perquè la cosa no la van bé i havia fet el que li donava la gana, doncs endavant. Però que quedi clar qui són els partidaris, entre cometes, de la llibertat. Que sí, no, la dreta més reaccionària. Que els barris rics de Barcelona i de Madrid i els seguidors de Trump.
Doctor, la mort, vostè n'ha parlat, no? Que és aquesta cara més dramàtica de la pandèmia, amagada darrere d'unes xifres. La gent gran, no? El tema de les residències, no? Aquest també ens posa a la societat davant, no sé si d'un problema antropològic o davant de quina dimensió, no? De com s'arriba a la vellesa, de com acabar aquesta etapa de la vida en unes societats on l'esperança de vida creix de manera exponencial.
A veure, primer lloc, una cosa. O sigui, jo realment no em sento responsable del que ha estat una pràctica possiblement de pura eugenèsia. Cuidado. Per això el que dic és que això ara són les coses de les que s'ha de parlar. En aquell moment no, perquè en aquell moment la qüestió no donava per aquesta mena de possibilitat d'exercir la crítica, perquè el millor era bàsicament esperar. Ara, un cop ja ha passat la cosa, si més no això sembla, parlem-ne. I evidentment aquí hi ha hagut actuacions que evidentment han consistit en pràctiques d'urgència, d'extermini de la gent que la que anomenaven inviable. I, evidentment, dels pobres. O sigui, que en aquest sentit que ha sigut escandalós el tema dels geriàtrics, de les residències, és una cosa sobre la que s'ha de parlar d'una manera molt seriosa, perquè realment, o sigui, la idea, la notícia segons la qual, i també segurament a Barcelona, no ho sé, però possiblement arreu, que d'una forma o altra indicava que els vells malalts no havien d'anar als hospitals, això és el que s'aclareixi d'una manera clara, o sigui, que s'aclareixi d'una forma inequívoca. I jo estic segur que l'aclariment consistirà en confirmar que hi ha hagut en la pràctica una forma implícita, dissimulada, camuflada de vigència. Això sí que hem de dir que això sí que és tan greu. Però el problema de la bellesa, que la bellesa, aquest país viu de la bellesa. Són els vells els que mantenen indústries senceres com podien ser la sanitària o la farmacèutica. Són els vells els que d'una forma alimenten moltíssimes famílies que només tenen la pensió del iaio o de la iaia. Són milers els aspectes de la indústria, per exemple, turística, que depenen bàsicament de la gent gran. Fora d'una fase terminada, que és bàsicament la de la deu paper, la fase, diguem-ne, de pauperada, que és ja, diguem-ne, els vells són un recurs absolut, bàsicament, perquè, clar, com cada cop són més i cada cop estan millor, automàticament es converteixen en un mercat similar al que podien ser, per exemple, els adolescents. O sigui, entens? Aquest tipus, o sigui, abans sempre es deia que la gent gran acaba sent com si fossin d'altre cop nens. No, ara el que són, bàsicament, és com si tornessin a ser adolescents. És curiós, però i de dos, si li fessi un cop d'ull a qui composa els moviments socials, una bona part són viejas glòries a vegades de la lluita antifranquista, O sigui, que res, els veïns no són cap problema. Els veïns, el que anomenem veïns, són bàsicament, ara per ara, una solució de la que depenen sectors sencers de l'economia i, evidentment, moltíssimes famílies. Altra cosa és que és bàsicament el tema dels inviables, que només són una part molt petita de la gent més de 65 anys.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Una de les preguntes que més sovintegen aquests dies és si el coronavirus tindrà alguna incidència en el futur. És a dir, si serà una lliçó que farà que replantegem la nostra manera de viure, com ho fa, per exemple, la persona que ha superat una malaltia greu, o si repetirem els mateixos errors i tornarem a caure presoners de l'engranatge, talment com peces d'una moderna forma d'esclavatge amb individus robotitzats. Hem de pensar si serem prou intel·ligents per prendre consciència de la velocitat amb el que es pot esvair la vida més activa i frenètica, i que sabrem reservar-nos temps per a nosaltres mateixos i esbrinar qui som de debò. No la imatge que n'oferim, sinó l'ésser que som en realitat. Quina lliçó ens deixa el coronavirus?
Considero que serem capaços d'abordar, per exemple, ho deia vostè, no? Aquests problemes que han quedat com mig ocultats en tot el debat sobre el confinament, sobre la resolució de l'epidèmia. Serem capaços d'abordar aquests problemes de manera social i d'una manera efectiva?
No, en absolut. Perquè els problemes que tenia... A veure, jo pensava de dinàmiques en marxa, estava pensant bàsicament en dinàmiques que tenien de treball. I, per exemple, en l'àmbit acadèmic, la imposició final de formes de docència no presencials, que ja es veia venir. O sigui, el paper cada cop més important del campus virtual, per exemple. Això ja es veia venir. Passa que, evidentment, ara hi ha hagut l'oportunitat de, diguem-ne, de dur a terme els assajos d'una forma eficaç. La forma d'encarar els problemes que vivim, si hem de parlar de problemes dels que ara han conegut, per exemple, la seva agudització, el tema de la misèria, està claríssim que l'única cosa que podem dependre, bàsicament, és de que els poders econòmics i polítics siguin prou, diguem-ne, sensibles i menesterosos per no passar-se massa i per entendre que tampoc els hi convé, és bàsicament un descontent generalitzat. En relació a la pobresa, hi ha dos tipus de perspectiva. La d'una forma o altra, diguem-ne, mantenir a ratlla la pobresa o mantenir a ratlla els pobres. I les polítiques socials que hi hagin estan destinades no a mantenir a ratlla la pobresa, a mantenir a ratlla els pobres, que no en reguin. És el que passarà. Perquè ja, bàsicament, és una intervenció massiva, diguem-ne, part de les administracions, un desembarcament massiu de diners públics que el que faran és intentar que la gent, el que deia abans, que la gent no en redi massa i que d'una forma o altra es quedi contenta amb el que li donem, el que li donguin. Però ja està. Els problemes socials són bàsicament administrats per part d'ordres polítics i econòmics que al capdavall estan fonamentats en l'obtenció de beneficis privats, en convertir bàsicament el que són els guanys en privats i a les pèrdues en públiques, que és el que s'ha passat, que passarà ara, perquè aquí ja parlem sempre de diners públics, eh? Aquí no hi ha. Aquí impost que d'una forma o altra corresponsabilitzi els alts fortunes perquè d'una forma o altra contribueixin a arreglar això. Però sempre estem parlant de diners públics. Doncs el que hi haurà serà bàsicament això. Tallafocs que tindran com a destí bàsicament mantenir la cosa més o menys calmada, que la gent tingui recursos mínims per sobreviure i especialment que es carregui de deute si no pot pagar.
En aquest sentit seria l'aplicació de la renta mínima garantida, no?
Sí, ja està bé, sí, home. Un detall, evidentment, clar que està bé, perquè home, el pitjor és res, però està claríssim que és una manera, doncs, bàsicament, una manera centralitzada des del punt de vista administratiu del que era la caritat. I bàsicament perquè no hi hagi uns intents de misèria que puguin provocar un descontentament generalitzat.
I tot i així...
Clar, amb crisis com la del 29, clar, va ser directament la conseqüència de d'esclats socials importants, i el segle XIX està ple d'aquest tipus d'exemples. Això no passarà. Hi haurà qüestions puntuals, com les que hem conegut ara als Estats Units, en relació a qüestions concretes, però no apareixerà, parlant d'aquest cas, un Black Power, ni uns Panteres Negres, ni apareixeran grans moviments reivindicatius. El que apareixerà, bàsicament, és finalment formes de protesta que consisteixen en que la ciència ja no hi hagi.
Vivim en una societat conformada, doctor Delgado?
Vivim en una societat, diguem-ne, hipotecada. Si aquí tothom d'una forma o altra... Això és el discurs de l'exclusió, que ara està tan de moda, que el que fa és substituir el que un dia va ser el discurs de l'explotació, que vol dir, bàsicament, que si no vols que t'explotem... si no vols que t'explotem, cuidado, perquè igual t'excloem. Per tant, la consigna és, explota'm, fes de mi el que vulguis, però no m'excloguis, perquè tothom està sempre a punt de ser exclòs. Aquest és el nou discurs. El discurs contra l'exclusió és justament el que d'una forma o altra fa que tothom d'una forma o altra estigui desesperat per mantenir el poc que li queda, de dignitat per anar tirant. I sempre amb l'espada de Damocles a sobre, que d'una forma o altra el borrin de la llista. Per això, clar, evidentment, doncs la renta bàsica, en fi, no sé. Però, evidentment, qualsevol perspectiva de canviar la societat, diguem-ne, de pensar en altres estructures de convivència i d'organització política, ni en broma, home, ja està. El màxim que tindrem, bàsicament, són noves formes de socialdemocràcia, que al capdavall ens parlaran, doncs, jo què sé, d'empoderament, que és una forma no de combatre el poder, sinó, bàsicament, de participar d'ell, i inclús participació, que és una forma elegant de convèncer els dominats perquè participin de la seva dominació.
Ja està. El mal menor.
Clar, bàsicament és una forma de mantenir, de contenir, no de contenir la pobresa, sinó de contenir els pobres. Clar que sí, home. Perquè ja està, ja us donem aquests dinerets, hòstia, no enredeu, tu, inclús, escolta, no doneu la llauna, tu, ja està, entens? Sort que teniu això, o sigui, encara ens heu d'estar agraïts, perquè no teniu feina, no treballeu, i a sobre que us vinguin gratis, perquè no enredeu, això, diguem-ne, d'una forma o altra, tocant els nassos. No, ja està.
Suposarà una pèrdua de llibertats individuals en favor del bé comú? Dic perquè s'ha parlat de controls a través dels telèfons mòbils, etcètera, de la nostra vida individual. Creu que estaríem en aquesta línia? Abans posàvem exemples, per exemple, de la SIDA, que va marcar la manera de relacionar-se sexualment entre les persones d'un mateix sexe o d'altre sexe. És possible que, o per exemple, els atemptats del terrorisme global, no?, que ens van portar, per exemple, els controls d'aeroports. És possible que amb aquesta pandèmia perdem llibertats individuals, professor Delgado?
En primer lloc, només hi ha llibertats individuals, per començar. No existeixen llibertats col·lectives, això no existeix. La llibertat sempre és individual. I, evidentment, clar, com estem tan preocupats de mantenir les llibertats individuals, perdem de vista allò col·lectiu, perquè, torno a repetir, només hi ha llibertats individuals que poden exercir-se col·lectivament. Per exemple, una vaga o una manifestació són llibertats individuals exercides col·lectivament. Però en aquest context, bàsicament, la idea d'allò col·lectiu pràcticament ja ha desaparegut d'escena. O sigui, ara el que hi ha són moviments en què el paper principal li correspon a la figura abstracta del ciutadà. En aquest sentit, que hem de perdre llibertats individuals, bueno, quines tenia? Vols dir que podran controlar-nos més del que ens tenien controlats ja, a través d'internet? O sigui, sempre ens han tingut controlats. Bueno, o igual no, que és una possibilitat, que igual bàsicament ens mantenim a partir de la il·lusió de que ens vigilen. Igual no hi ha ningú vigilant i bàsicament són les ganes d'obeir, les que d'una forma o altra, les ganes de sotmetre'ns voluntàriament a les que ens fan mantenir-nos amb la convicció i amb la por de que igual ens vigilen, però crema, diguem-ne, no cal que ningú ens vigili, o sigui, ja farem el que hem de fer sense que ningú, diguem-ne, es pressioni. O sigui, què poden fer més per vigilar-nos? O sigui, diguem-ne, hi ha alguna estratègia més? O sigui, no sé. Realment els hi calen sistemes més sofisticats per fer-nos fer el que volen? Si ho fem voluntàriament.
El que seria una distòpia realment important seria que ens creguéssim controlats quan realment no ho estem, però és veritat que això seria la distòpia absoluta, no? Però sí que realment un té la sensació que ja estem prou controlats, no? Que potser no
ens cal. Però per què vols que ens controlin? És absurd, per fer què? Per saber quin tipus de camisa ens comprem? O sigui, ja està, això és tot el que poden fer. O sigui, que no te n'adones que no cal que ningú ens controli. Ja ens controlem nosaltres, home.
Doncs ens quedem amb aquest entusiasme. Doctor Aliol, ha estat un plaer retrobar-lo i parlar amb vostè. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per comptar-me. Gràcies.
Una abraçada. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.
I als espectadors, moltíssimes gràcies. Espectadors i oients, moltíssimes gràcies per seguir-nos i ens tornem a retrobar una propera edició de l'any que ens va canviar la vida. Adéu-siau.
Decirme que existe el olvido, esta noche han venido.